Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20 Ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Este lejos. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olerdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I'm asking the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. They ask who's a fool in the corner crying. I say a little old wine drinker. Came here last week from down in Nashville, cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago her broken heart is still the same. Man behind the bar for the jukebox,
Els dimecres a les 11 i uns minuts, la música prima, amb la música comencem tertúlia, conversa amb els amics de Vinzeum. Avui ens acompanyen la Cecília Gené, bon dia.
Bon dia.
I la Jordina Escala, la bibliotecària del Centre de Documentació de Vinzeum. Bon dia.
Bon dia.
I la Jordina ha estat l'encarregada avui de triar música, de fer aquesta petita selecció musical amb la qual comencem i acabem.
Sí, però cada vegada costa més, de dir. Costa més trobar una cançó.
Clar, la premissa és que hi hagi el vi darrere fons, no? Que parli una miqueta de vi.
Correcte, i ja portem uns quants anys, no?
Jo diria que més de tres, sí, sí.
Més de tres anys, que algun dia podríem fer una recopilació i sí, sí, difondre-la, perquè realment sí, una cançó setmanal, cada setmana...
Dona de sí, dona de sí.
Jo pot ser bastant extensa. I la feina que tenim és no repetir-les, val? Això també...
Sí, sí.
Bé, doncs la cançó que, després d'això, la cançó que hem escollit és de Dean Martin, que es diu Little Old Wine Drinker Me, i bé, com heu pogut sentir, doncs té aquests ritmes countries, i si em preguntes sobre el contingut de la cançó...
No ho faré, no t'amoïnis.
No, però aquesta és com molt típic, no? És com un beure vi per oblidar un amor no correspost, per tant, com
un clàssic.
Un clàssic, exacte, correcte.
D'aquesta secció.
Sí, sí, perquè si féssim subgèneres, aquest s'enduia la palma, eh?
Jo crec que sí. O per desamor, també.
Bueno,
no?
Desamor,
directament,
sí, sí.
No només oblidar, sinó allò... Desamor, no? Potser seria l'altre gran hit.
Sí, sí, bueno, és que s'ajunten dos mons molt tòpics, no? Les cançons, la música, les cançons, que un gran percentatge és cançons d'amor o de desamor, i després el vi, per tant, és un bon binomi.
Sí, sí.
Comencem amb música, aquesta conversa, aquesta tertúlia que avui ens du a presentar la sisena edició de la beca Emili Giralt i Reventós, que té la convocatòria oberta fins aquí a un mes aproximadament.
Sí, exactament, fins al 8 de novembre. Sí, com tu bé has dit, anem per la sisena beca Emili Giralt. Es remunta al 2007, per tant, ja portem uns quants anys, tot i que va haver una petita interrupció, però bé, estem contentes de poder anunciar altra vegada aquesta sisena beca, que bé, tota la informació es pot trobar a la pàgina web del Vinzeum, però senzillament...
Anava a dir, els detalls concrets d'aquesta convocatòria i tot plegat es poden descarregar en PDF a vinzeum.cat. directament.
Sí, sí, a les bases de la convocatòria estan penjades. I només recordar, doncs, que l'objectiu o la finalitat d'aquesta beca és impulsar la recerca o la investigació sobre temes de les cultures de la vinya i el vi des d'una perspectiva de les ciències socials o humanístiques. No seria tant una beca tècnica, enològica, sinó des l'altre vessant, no?, que correspon, doncs, més afí a la línia de treball del propi museu.
Mm-hmm. Quines característiques han de complir aquests treballs?
Doncs, sobretot, aquesta temàtica, val? I després, la llengua de redacció ha de ser el català. Això sí que, bàsicament, de forma, serien aquests dos criteris, val? De contingut i amb quina llengua ha d'estar escrita la memòria final. I després, amb tema més de forma, a l'hora de presentar la proposta, sí que és important, o sí que demanem, a banda de que es presenti un petit projecte, no?, amb la metodologia que la persona que la demana ho farà servir, el calendari, la bibliografia, si ja té feina feta, val? Doncs una mica explicar la línia de treball. El que també demanem és que aquesta proposta vingui com recolzada, diguéssim, o avalada per un director de recerca. Això sí que hem dit que és la sisena beca i hem vist que és important per assegurar-nos o per fixar un nivell de qualitat de la beca. Llavors, normalment, aquests tutors acostumen a ser professors universitaris que senzillament el que fan, doncs, bueno, senzillament, avaluen, no? Avalen aquest, el candidat i el projecte de recerca, i després aquest és un, el projecte guanyador, doncs els hi deixem un any per poder finalitzar tot el treball.
Això és important, són projectes, són propostes de recerca.
Correcte.
Si guanyen, sí, disposaran d'aquests diners i d'aquest, sí, temps per dur a terme la seva recerca.
Correcte, correcte. El jurat escull un projecte de recerca, i sí, tenen des del dia que es proclama el guanyador, bé, és un any natural, val? I llavors sí, com bé has dit, són 3.000 euros que, gràcies al patrocini de la Fundació Privada Moto Catalana, que això sempre ho hem de dir perquè és superimportant, fa l'aportació íntegra d'aquests 3.000 euros. Nosaltres, diguéssim, 20 euros ens encarreguem de l'organització, de tot, bueno, naturalment és un premi de 20 euros, però gràcies a aquest ajut econòmic, doncs ho hem pogut reemprendre i tirar endavant. Doncs això que deia, no? del tutor acadèmic, que en la meitat d'aquest any de recerca, doncs, avalua el treball fet per la persona guanyadora, i fa un petit informe dient, molt bé, segueix la línia metodològica que ha proposat, segueix el calendari, va bé, i això doncs a nosaltres ens dona una certa tranquil·litat per el desenvolupament d'aquell treball, i també ens assegura una certa qualitat. Que això és aquest punt és un, naturalment és un dels aspectes que des de Benzem considerem molt important, però a l'hora de la deliberació del jurat, quan es reuneix, és el punt principal, la qualitat de les propostes.
Recorda'ns guanyadors anteriors d'aquesta beca, no tant el nom com el tipus de projecte de treball que han tirat endavant.
Val, a veure si sóc capaç de recordar-me'ns. A veure, després una cosa, perdona, eh?
Sí,
m'agradaria puntualitzar. M'agradaria puntualitzar que des d'aquest any vam signar un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili i el Servei de Publicacions d'aquesta universitat, en què els treballs guanyadors s'acabaran publicant, val? És a dir, ja entra dins d'aquest engranatge que és la beca, doncs entenem que no ens agrada que aquests treballs, no, aquestes recerques que s'han finançat, doncs quedin en un calaix, sinó que volem que es difongui. Aquesta primavera del 2019 vam presentar el tercer treball, el treball de la tercera beca, que va guanyar el vilafranquí Raimon Soler, i anava sobre, bueno, el conflicte agrari després de fins a la Guerra Civil, si me'n recordo.
Els anys 30, sí.
Sí, és que a vegades
tot el tema,
sí,
de l'aire,
des del final, també. Sí, és el tema de la rabassa, sí. I això és un punt que estem molt contentes també de poder, sí, anunciar, no, perquè ja ho vam comunicar fa un temps, no? Però estem contentes, doncs, perquè era també un dels objectius de la beca, això que deia, que no quedés en un calaix, sinó que també es pogués difondre, i bé, ara sembla que ja hem començat amb aquest engranatge. Ara estem treballant amb la publicació del quart treball, val? De la quarta beca, val? Que anava sobre el conreu de la vinya i el consum i producció de vi en l'època
de l'alta edat mitjana.
L'alta edat mitjana i, sí, l'època tardoantiga, no? Després de l'impàs entre l'imperi romà, no? Aquesta, la finalització de l'imperi romà. Després també destacaríem la segona beca, això estem parlant ja del 2008, eh? Perquè, val? Que aquesta també es va editar, i era l'edició crítica d'un manuscrit que es troba a la Biblioteca Nacional Francesa, que era de Re Rústica, val? Que era un text, bueno, com un paladí antic, bueno, era un text medieval, diguéssim, val? Bueno, romà, però que s'havia anat transcrivint, eh? Ja d'època medieval, que va fer la Maria Antònia Martí Escaiol, i professora de l'Autònoma, i aquest també està editat, per tant. Després, la cinquena beca és sobre el... El que passa que aquí hem tingut un petit problema, era sobre el comerç i... Sí, sobre la producció i distribució de vi a l'època romana. Era més sobre el comerç marítim d'aquell vi, és a dir, com es distribuïa. Era un projecte bastant interessant. El que passa que hem tingut un problema amb la persona que el va guanyar... Bé, un problema. La persona que va guanyar la beca, doncs va... Per motius personals va haver de renunciar. Per tant... Ens hem quedat orfes d'aquesta cinquena beca, tot i que trobàvem que era molt interessant, però bé, a vegades passen aquestes coses, no? Aquests petits entrebancs i sí. Ens sap greu, però naturalment la vida personal i privada de cadascú passa per davant de...
De tota manera, el tema de la beca, vull dir, jo, és d'aquelles coses que quan en parlem sempre m'agrada de subratllar-ho, no? Vull dir, en un museu ens dediquem a la conservació del patrimoni, però una de les potes del museu és també tot el que és el treball en recerca de les nostres pròpies col·leccions, en recerca del tema que tractem, no? Que és el nostre gran tema, que és com és el vi, i això explica doncs, que tinguem un centre de documentació que està obert al públic per poder fer aquesta recerca, tant per part de l'equip del museu, o sigui, una recerca que pot ser més interna, que després, per exemple, es pot traduir en exposicions o en coses que anem fent al llarg de l'any al museu, però també poder oferir l'opció de fer recerca a gent externa. I aleshores, una beca com aquesta, jo crec que és allò, la cirereta, no? És una gran joia que tenim al museu de poder convocar cada any una opció a poder fer una recerca de qualitat en un dels temes que és... troncal, no?, en el museu, com és el tema de la cultura del vi, i que després, a sobre, no només és recerca, sinó que és difusió, perquè acabem podent-la publicar.
I al mateix temps, homenatjar i recordar la figura de l'Emili Giralt.
I tant.
Sí, sí, tant. Això... Sí, ja ho has dit tu, és un homenatge. És un homenatge perquè abans de morir ell va donar tota la seva biblioteca i una part del seu fons documental a Vinzeum. Per tant, que menys que això, però igualment, independentment, no?, d'aquesta donació, sí que està bé que havia de tenir un nom, era el seu, perquè va ser el gran... És qui va impulsar la recerca de la història agrària als Països Catalans. De fet, al centre de documentació tenim... Bueno, ja està a la venda, però són... quatre volums, quatre totxos de la història agrària dels Països Catalans que va coordinar ell i és com l'enciclopèdia d'aquest tema, no? Per tant, és de consultor... Bueno, aquesta obra no existia i ara existeix gràcies al seu... Bueno, a la seva vocació i al seu dinamisme.
Recorda'ns terminis i requisits per presentar-se per optar aquesta beca Emili Giralt.
Val, bé, tot està a les bases, que com hem dit estan penjades a la pàgina web de Vinzeum, vinzeum.cat. El termini fins al 8 de novembre del 2019. La documentació és el projecte de recerca, el DNI de la persona o grup de persones, és a dir, pot ser un treball en grup, dels que proposen la recerca, després també el currículum d'aquestes persones i el currículum del tutor, que dèiem, un tutor... o un director de recerca, que també es valora mm-hmm. molt el currículum d'aquesta persona. Després, aquesta documentació s'ha de presentar en paper a la secretaria del museu, bueno, a la recepció del museu, diguéssim, i també s'ha de lliurar una còpia en format electrònic, val? Que això es pot enviar, bueno, s'envia al centre de documentació, a cdb@vinzeum.cat, perquè, naturalment, a l'hora quan nosaltres ho enviem als membres del jurat, doncs sempre és millor en PDF.
Quan se sap el veredicte?
Encara no hem fixat la reunió del jurat, però normalment és de cavall entre final de novembre i principis de desembre. Per tant, abans no acabi l'any. Vull dir, abans del 15 de desembre ja se sabrà, sí.
I en el moment que es fa públic, comença a comptar aquest any natural?
Sí, és en aquest moment. Sí, 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 en el moment que es fa públic.
De vegades ens ha passat que, pel que sigui, no hem pogut fer públic la persona, no?, abans d'acabar l'any, i llavors és d'aquelles primeres coses que fem quan comencem l'any següent, no?, de fer un acte on diem qui és el guanyador i sí. Moltes vegades també presentem el treball de la beca de l'any anterior, que en aquest cas no podrà ser així perquè, com hem dit, la persona que va guanyar la cinquena
va haver de renunciar.
Feu un cop d'ull a vinzeum.cat i si compleu requisits, si la vostra línia d'investigació concorda, doncs intenteu.
Sí, sí, tant. Jo animo a tothom que tingui algun projecte de recerca al cap que hi participi, perquè és una bona oportunitat.
Dels investigadors anem als més menuts de la casa o al públic familiar, perquè sempre van de la mà de pares i mares, perquè Vinzeum disposa d'un nou recurs pensat pels petits, per aquest públic familiar que fa la visita.
Ara ja feia dies que havíem detectat que teníem una mancança a l'hora de poder oferir una visita adequada, no? Una visita al museu, a l'exposició permanent adequada per aquest tipus de públic que clar, ha de combinar, no? Persones grans i persones més joves. I, a més, amb diferents edats, perquè de vegades pensem en públic familiar, allò, els pares i els fills, però poden ser avis o tietes o... I per una banda, els grans poden ser diferents, no? I els menuts també, la varietat d'edat, doncs també fa que no sigui el mateix proposar per uns que pels altres. Però sí que havíem detectat aquesta necessitat, feia temps que hi parlàvem amb la Laia, amb el servei educatiu, això, n'hem de fer alguna cosa. I aquest estiu, per fi, vam poder doncs, presentar i posar a disposició del públic aquest recurs, que avui te n'he portat una còpia.
Ah, sí, ho veig. Explora el museu.
Exacte, sí.
És un joc?
És un joc, és una...
Com una gincama?
No, no tant, no és una gincama, però sí que et proposa diferents coses a mesura que vas visitant el museu, de manera que està pensat perquè els més petits ho facin acompanyats dels adults, perquè potser amb tot doncs, necessiten una mica d'ajuda, i si són ja més grans, ja jo, 10 o 12 anys, potser ho fan ells sols, i aleshores els grans poden veure el museu amb l'audioguia i anar passejant al mateix temps, però cadascú amb una proposta que els hi agradi i els hi vagi bé, no? De moment la tenim disponible en català, maquetada i tot, en català. És una proposta que oferim gratuïtament, vull dir, totes les persones que venen al museu i que compleixen aquest requisit, no?, que siguin públic familiar amb canalla d'entre 6 i 12, pensem, més petits no, perquè és realment potser és massa difícil, no?, i més grans no volen jocs d'aquest tipus, però de moment està disponible només en català i ja ho tenim traduït i estem en fase de posar-ho en disseny, no?, en castellà i en anglès, perquè totes les famílies que ens visiten doncs, ho puguin gaudir. Aleshores, quan arriben aquestes famílies, demanem si ho volen fer o no, perquè de vegades doncs, van per altres temes o tenen altres interessos, però normalment diuen que sí, i els hi oferim tant una còpia d'aquesta mena de joc, no?, per cadascun dels nens i nenes, i un estoig amb llapisos de colors, amb gomes, perquè puguin anar emplenant. I cadascun dels àmbits de l'exposició té les seves proves, que poden ser des de coses de vocabulari, ordenació, per entendre, per exemple, la primera, no? El primer àmbit del museu parlem de les diferents col·leccions i hi ha tota una sèrie de paraules que poden ser complexes, no? Per segons quines edats, no? Etnografia, paleontologia, doncs, si ells es fixen amb el que hi ha exposat, poden arribar a entendre què és cadascuna d'aquelles coses i ens ho han d'ordenar, no?
Per exemple. I com saben si ho han fet bé?
Doncs això ho tenim obert, a la pàgina web tenim totes les respostes d'aquest joc. Per tant, les persones que han vingut, després, a posteriori, doncs, o bueno, també si volen fer trampes, no?, i anar-ho mirant a mesura que... O abans d'acabar, com que està penjat, també ho poden fer, sí, sí, i tant.
Cecília i Jordina, gràcies per haver-nos acompanyat avui i bona setmana.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
I'm praying for rain in California so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's a fool in the corner crying, I say, a little old wine drink of me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim aquest darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Arboç rep la visita dels guanyadors de la campanya comercial Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir. En té més informació David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Tots els premiats van poder gaudir aquest dissabte passat d'una jornada turística a l'Arboç que va començar amb una visita guiada a l'emblemàtica Giralda. Seguidament van realitzar un recorregut guiat pel casc antic de la població i una visita guiada al prestigiós Museu de Puntes al Coixí. Per acabar, tots els agraciats van rebre un lot de productes arbossencs i van poder gaudir d'un dinar en un conegut establiment de restauració de la vila. La campanya comercial Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir, es va celebrar a 30 municipis catalans beneficiaris de la Llei de Barris el passat mes de juny. El municipi de l'Arboç participa assíduament a aquesta iniciativa d'abast català que dona protagonisme al comerç de proximitat i que també contribueix a la promoció turística de l'Arboç a la resta de Catalunya. La campanya l'organitza la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica, finançada pel mateix Ajuntament i pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Anem ara cap a Ràdio Sant Sadurní. El Beti Noia celebra 5 anys col·laborant en la lluita contra el càncer de mama. Ens ho explica Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. L'empresa sobiratenca Albert i Noia torna a dedicar el mes d'octubre a la lluita contra el càncer de mama. És per això que durant les properes setmanes totes les visites del celler destinaran els 3 euros de l'entrada al grup Àgata, l'associació catalana de dones afectades de càncer de mama, tal com s'ha anat fent durant els darrers 5 anys. L'acció coincideix amb la jornada de portes obertes dels cellers del Penedès del proper 12 d'octubre. A més d'aquesta actuació solidària, un any més, el rosat curiosa del Beti Noia agafa protagonisme en la lluita contra el càncer de mama i serà el emblema de la campanya. Així, durant tot el mes d'octubre, els visitants del celler podran gaudir d'una copa gratuïta de rosat curiosa durant la seva estada i podran comptar més amb descomptes especials a la botiga del celler.
Dissabte es presenta el passaport dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte, l'exterior de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels acollirà una jornada festiva de presentació del nou passaport dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, amb 12 ofertes adreçades especialment a persones i famílies sensibles als valors de sostenibilitat vinculats als espais naturals. Durant tot el dia hi haurà música en viu, espectacles familiars que acompanyaran la presentació de la dotzena d'experiències seleccionades amb què es podrà descobrir els tres espais protegits. De la comarca s'han triat tres llocs per visitar o fer activitats. Són la Seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia, les Caves Cuscó-Berga de Avinyonet i la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos.
El cinquè Pessebre Vivent Xarel·lo busca nous col·laboradors i col·laboradores. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. L'agrupament Escolta el Xarel·lo està buscant col·laboradors per la cinquena edició del Pessebre Vivent que tindrà lloc aquest Nadal. Per dur a terme l'activitat calen moltes persones, tant per prendre-hi part com a figurants de les diferents escenes que es presenten, com per col·laborar en la infinitat de tasques que calen per fer-ne la preparació. A Sant Jaume dels Domenys ja s'han fet quatre edicions, tres a la plaça de l'Església i la darrera al Bosc de Can Pau, on es va poder gaudir d'una representació que va ser molt ben valorada pels visitants. Enguany, la comissió organitzadora torna a fer una crida per a que tothom qui ho vulgui participi i col·labori d'aquesta iniciativa que ja s'ha consolidat al municipi. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a pessebrevivent@gmail.com o enviar un missatge al seu Instagram @pessebrevivent.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant-vos que Músic Veu Festival estrena pàgina web. Des d'avui es pot consultar tota la informació del Músic Veu i la seva programació a www.musicveu.cat. El festival és un cicle d'espectacles solidari organitzat per la Fundació PINAE, que enguany destina una part de la seva recaptació a l'associació Ampert, que dona suport a persones malaltes de càncer. El festival aixecarà el taló el diumenge 27 d'octubre i finalitzarà el seu programa el 19 d'abril del 2020. La nova web proporciona tota la informació detallada del programa, compta amb una navegació moderna i intuïtiva que facilitarà arribar als diferents continguts. Així és la nova web de Músic Veu, el principal canal de comunicació del festival, que permetrà al públic accedir d'una manera ràpida a tota la informació de cada concert.
Penedès en xarxa.
Bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Tots els dilluns a les 10 de la nit, Canal 20 Ràdio us presenta Via Verda. Programa dedicat a la natura i a l'esport, la competició vinculada a la naturalesa. Els dilluns a les 10 de la nit, des de Ràdio Arenys, Via Verda.
Via Verda amb Josep Maria Cano.
012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Balló. Des d'Olèdula, la ràdio del Penedès, Canal 20
Ràdio.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta ja la recta final del Penedès en xarxa d'aquest dimecres i obrim la nostra agenda al detall fixant-nos en primer lloc en què tindrà lloc demà a la tarda a Moja. Ariadna Caballero, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Des d'Olèrdola us parlem de la primera xerrada del cicle de medi ambient que ha organitzat per aquesta tardor l'Ateneu Mogenc amb fins a 3 actes. El primer, com deia, serà aquesta tarda de dijous a les 7 al Centre Cívic La Xarxa de Moja. Ens acompanya qui en serà, si no m'equivoco, la seva ponent, Júlia Gómez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí.
Ets la cap de Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Dèiem que és un cicle de medi ambient en què l'Ateneu Mogenc ha aglutinat 3 xerrades diferents. La d'aquest dijous se centra concretament en la contaminació de l'aigua.
Sí, hauré preparat una xerrada en principi abans d'arribar a el que seria la contaminació de l'aigua. Crec que primer potser és important la gent que també doncs, que conegui doncs, el del recurs del qual estem parlant. Que no és un recurs que puguem allò utilitzar d'una manera doncs, alegre, sinó que s'ha d'entendre que és un recurs escàs, això també m'agradaria fer-ho entendre.
Encara en som poc conscients, potser.
Som pocs i possiblement hi hagi fins i tot algun que gens conscients. Vull dir, com és un recurs que el tenim a l'abast, dona la sensació de que obrint l'aixeta i que surt, doncs que això continuarà així sempre. I, per tant, s'ha de fer entendre a la gent doncs, que no, que és un recurs escàs i molt, molt valuós. I, per tant, diguéssim, això també doncs, m'interessaria explicar-ho, explicar una mica en què consumim tota aquesta quantitat d'aigua, coses que a vegades quan dius els litres que es gasta per una cosa o per una altra, la gent en certa manera se sorprèn i finalment doncs, acabarem parlant de la contaminació de l'aigua i com nosaltres també som responsables d'aquesta contaminació, que a vegades ens sembla que nosaltres som una part petita o som una part petita i que això, jo aquella frase de bueno, és que per un de sol tampoc no és tant, però és que són molts, uns i uns i uns, i això suma doncs, una quantitat important.
Al final, no sé si vaig ben encaminada, però potser podem imaginar contaminació d'aigua, el fet de llançar coses al riu o llançar coses al mar, o el fet de fer servir segons quins productes o llançar segons quins olis a la pica, però després hi ha una contaminació d'aqüífers i de subsol de la que potser no som tan conscients.
Exacte. D'una, la potser la veiem més, és molt més visual i se'n parla més. Aquest any, avui dia, es veu a molts llocs la famosa contaminació, diguéssim, per plàstics en el mar, que està en boca de tothom, però que no és d'ara. Vull dir, la veritat és que ja és un fet que fa molts anys que està passant. Hi ha aquest altre tipus de contaminació que no la veiem, però que de fet és la que és més important, perquè són un tipus de contaminants que es van infiltrant a través del sol, arriben als aqüífers i dels aqüífers a nosaltres directament. I molts d'ells s'han d'acabar tancant doncs, perquè no es poden aprofitar ja.
I al final d'aquests aqüífers és d'on traiem l'aigua sí. Potable o d'on hauríem de treure, no?, també per tenir consciència de que són recursos limitats.
Exacte. Vull dir, de fet, d'aigua n'hi ha molta, diguéssim, al planeta, però realment de tota aquesta aigua, realment la que tenim nosaltres a l'abast és una part petitíssima. Vull dir que, i llavors, clar, vull dir, quan ho expliques això, la gent queda sobtada. I per això dic que primer penso que hem d'explicar la situació, de què partim, d'aquesta quantitat, i, que, i doncs, totes les conseqüències de no fer les coses ben fetes.
El món industrial i el món agrícola i ramader, diguem, el món ramader molt extensiu, el fet de que mengem carn cada dia també suposa una despesa d'aigua i una contaminació d'aquífers important. No estic dient que la culpa sigui els ramaders, ni molt menys, al contrari, sinó de grans extensions a vegades o de certes gestions en segons quines empreses.
Aquí potser està. En principi és tal i com es gestionen els diferents, que parlem d'aquest tipus d'indústria. Clar que tenen a veure, perquè produeixen una quantitat important doncs, de residu d'aquest tipus, que si no estan ben gestionat està creant molts problemes. Però vull dir, aquests serien, la gent pensa a l'engròs, però potser també són els que en certa manera també estan més controlats. Vull dir, certes indústries no poden abocar directament, han de tenir depuradores pròpies en les seves instal·lacions. Tot el tema de la ramaderia doncs està, és un problema greu, però que està en boca de que s'han de trobar solucions.
En canvi a casa no ens controla ningú.
I en canvi, exacte, a casa que no ens controla ningú, fem moltes coses i molts gestos molt quotidians que fem cada dia, i també és el nostre gra de sorra en aquesta, tot aquesta, amb aquest problema, diguéssim, que després ens acaba afectant a tots.
Com dèiem, l'aigua és vida, no? com es diu, i,
sí,
i com
sí,
de necessària és. En aquestes xerrades m'has comentat, no?, que parles de l'aigua com a bé escàs, de també que ser conscients d'aquesta contaminació. Com respon la gent amb actes com el que es farà aquesta tarda a Moja?
Quan la gent li expliques una mica la realitat i la veu, molta gent n'és conscient i molts et venen a explicar-te que ja han pres mesures per corregir o per millorar o per estalviar doncs, la quantitat d'aigua doncs, que es consumeix. D'altres, doncs, bueno, diu, a barrel de vegades de les coses que els hi expliques, doncs es posen les piles
pendent,
no? I es comencen a fer, doncs, a tenir més cura, possiblement, del que fan. Jo penso que amb totes les vessants que hi s'hi puguem trobar, la gent, vull dir, aquesta informació que a vegades ens sembla a tots que no, tothom ho sap, no és veritat, no tothom ho sap, i moltes vegades arriba i sorprèn. I del moment que arriba i sorprèn, doncs és allò que diu, hem complert l'objectiu. Segurament posarà algun tipus de remei o de mesura en algunes coses, potser no en tot, però en algunes coses dirà, ui, a partir d'així, d'aquí ja no faig això.
Que a vegades ho sabem, no? I ara penso en com triga de sortir aigua calenta quan em dutxo.
Ah,
i ja ho sé, que allò és molta aigua, però no faig res. Potser no costa gaire tenir un cubell després d'aprofitar-la.
Jo conec molta gent que té un cubell a banda i llavors va recollir aquesta aigua que després la pot utilitzar per alguna altra cosa. O aplicar sistemes d'aquests d'optimització que quan comença a sortir l'aigua ja surt calenta. Vull dir, avui tecnològicament parlant també hi ha molts sistemes, diguéssim, que es poden aprofitar. I el que és nova construcció, doncs valdria la pena tenir-ho en compte.
Veiem que serà la primera de tres xerrades, la segona serà el 24 d'octubre sobre la contaminació de l'aire i la següent, el 7 de novembre, que també anirà a càrrec vostre de la Mancomunitat sobre els impactes ambientals que produeixen els residus. No sé si des del servei educatiu de la Mancomunitat teniu la sensació que cada cop hi ha més sensibilitat per temes mediambientals, per temes d'emergència climàtica, que al final tot va vinculat i que tot va molt vinculat al nostre dia a dia i a les nostres vides.
Jo diria que sí. Com a mínim la gent en parla. I quan la gent en parla, i se'n parla per molts mitjans diferents, i exacte, comença a moure el pensament aquest potser una mica més crític de les persones. I aquest any la veritat és que se n'està parlant molt, s'està fent molt d'èmfasi en el tema dels plàstics, però agafem un de partida de que a partir d'aquí doncs, es poden anar fent altres coses. I penso que cada vegada potser la gent és una mica més conscient i que cada vegada fa, doncs, ja penso que ja no és un esforç. Jo, quan es parla a vegades la gent hem de demanar un esforç. No, jo no crec que sigui un esforç.
Un hàbit.
Jo crec que és un hàbit, igual que agafes qualsevol un altre, i quan ja és un hàbit no hi ha esforç aquí. Vull dir, ho fas ben fet i doncs, i ajudes. Vull dir, estàs ajudant al teu entorn més immediat i al teu entorn més llunyà i diguéssim, i en tot en global després. Vull dir que tots som importants amb el que fem.
Per tant, ja que aquest planeta ens deixa viure en ell, no?, i hem de conviure els uns amb els altres, cuidar-nos mútuament uns i altres i permetre'ns viure i a nosaltres i a la resta d'espècies.
I a la, sí, a la resta d'espècies i a les properes generacions que vinguin. Que penso que... sí, és allò de que estem aquí i a vegades apurem massa i no pensem que més enllà, vull dir que hem de seguir i ho hem de deixar en les millors condicions possibles.
Doncs, Júlia Gómez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i, com dèiem, demà dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa de Moja, aquesta xerrada, càrrec teu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I acabem recomanant-vos unes jornades de rol i jocs de taula obertes a tothom que tenen lloc aquest dissabte a la Nau de Vilafranca per celebrar els 25 anys de l'associació juvenil La Casa dels Estranys, els impulsors de la Juguem i de les Vilajuga. Presenteu-nos La Casa dels Estranys i parleu-nos una mica d'aquests 25 anys, d'aquesta trajectòria. Què significa?
Sí, doncs La Casa dels Estranys és una associació juvenil que va néixer fa 25 anys, el 1994, va néixer oficialment, diguem, perquè potser ja el 1993 ja s'havien començat a fer algunes activitats, però oficialment el registre doncs, surt del 1994. I és una associació que en el seu origen està molt relacionada, molt vinculada als jocs de rol i quan en la progressió d'aquests anys doncs, va anar incorporant els jocs de taula en la seva activitat fins a convertir-se en l'activitat principal. Però els jocs de rol també és una cosa que volem recuperar i això es veurà en aquestes jornades de celebració.
Això és el que ha passat també socialment, el joc de rol ha perdut aquella força que tenia els anys 80, 90 i els jocs de taula que potser havien quedat denostats han guanyat protagonisme o és l'experiència de La Casa dels Estranys i prou?
Bueno, jo crec que és més sobretot per la zona i qui va començar, que és quan es portava més el tema del rol. Rol de taula o rol en viu, que s'havien fet algunes jornades per aquí a la vila. Amb el cap dels anys i anar passant, això s'ha quedat més enrere i els jocs de taula han agafat molta força. Si te'n vas a altres bandes, el joc de rol encara té molta tirada. I això és el que volem recuperar una miqueta amb aquestes jornades i de cara a l'any que ve amb alguna activitat sorpresa que volem muntar.
Quants membres té La Casa dels Estranys o socis? Sí. Quina fórmula utilitzeu i com ha variat això en 25 anys?
Doncs La Casa dels Estranys va començar amb uns socis, una gent que molt jove, que tenia ganes de jugar rol, de fer activitats, i aquests al principi sí que hi havia una membresia, hi havia uns socis, però amb el temps això ha anat canviant i la gent que forma part de La Casa dels Estranys ara mateix només és la gent que organitza en realitat les Vilajuga. No hi ha socis, simplement hi ha simpatitzants, gent que col·labora, però socis pròpiament dit no n'hi ha més enllà de la gent organitzadora de les Vilajuga, que som 6 persones.
Abans de les Vilajuga hi havia hagut 8 edicions de la Juguem. Mm-hmm. Això ha estat sempre el pal de paller de La Casa dels Estranys?
No, de fet no. Durant una primera etapa, La Casa dels Estranys va servir per això, com un punt de trobada de diferent gent, d'uns socis que juguen a rol, que comencen a jugar a jocs de taula, i amb el temps això es va anar potser perdent per un relleu generacional i van començar a servir com a paraigua per organitzar unes jornades que eren, en aquest cas, la Juguem. I ara mateix, doncs, aquesta Juguem van tenir el relleu i ara organitzem les Vilajuga. Per tant, la funció és una mica diferent, però amb la mateixa il·lusió.
8 edicions de Juguem i quantes porteu de Vilajuga?
Aquest any farem la quarta. Aquest any farem la quarta, que serà a l'octubre, el 19 i 20 d'octubre, ja tenim les dates, ja comencem a publicitar-ho també. I també volem plantejar aquesta celebració dels 25 anys com una avançada de les Vilajuga i un primer tastet per començar a escalfar la cosa i animar la gent.
Avui sou dos nois. Hi ha més nois que noies a La Casa dels Estranys?
Pues sí, la veritat és que sí. Som 4 nois i 2 noies. Però perquè les coses han sortit així, no hi ha cap inconvenient amb el tema de noies. De fet, sempre hi ha hagut noies, tant a la Juguem com a les Vilajuga. Sí que a La Casa dels Estranys potser era una mica diferent, no? Estava tot una mica més tancat amb els nois allò estranys, com es denominaven ells, i suposo que les noies en aquella època no jugaven tant com els nois. Però bueno, ara ens estem obrint, cada dia hi ha més noies jugant i estem oberts a qualsevol persona que vulgui col·laborar i ficar-se amb nosaltres sense cap problema.
Què us dona? Quin al·licient té el joc de taula, el joc de rol que voleu recuperar? Per què enganxa?
Ostres, el joc de taula i el joc de rol potser és una manera de jugar que és la més tradicional, podríem dir.
La de tota la vida,
és la de tota la vida, però que alhora ara és més estranya. I això ho lligo amb el tema de casa, els estranys, no? Sí. Perquè ara, amb el mòbil, amb l'ordinador, amb la consola, doncs és el més habitual que juga la gent més jove, però potser el que és més estrany ara és jugar a sentar-te a una taula amb la gent, amb companys, companyes, i fer un joc més, potser més físic o més participatiu, que no està amb un comandament, no? Llavors, dona aquest plus extra de poder mirar-te la cara amb la gent, fins i tot amb el rol, doncs, fer un paper, interactuar, dona lloc més a la creativitat. Amb això no volem dir que no ens agradin, també els jocs de la consola, els ordinadors, els jocs de mòbil, però és una alternativa que està de pujada, ho portem dient tots aquests anys. Cada cop hi ha més gent que juga, sobretot als jocs de taula, i, ostres, per què no també que la gent comenci a jugar als jocs de rol, que és molt divertit.
Lluís, Josep, tu què hi dius? A tu què et dona?
Doncs la satisfacció que tens quan tota aquesta gent disfruta d'un cap de setmana diferent, no? Perquè tenim molt, molt de públic diferent, tant de canalla, adolescent com gran. I sí que és veritat, no? Jo m'incloeixo, sóc un gran fan dels videojocs de consola des de petit, però quan pots desconnectar un cap de setmana i jugar a jocs de taula, passar-te hores que et passen volant, o en un joc de rol, estàs amb els col·legues, rius, t'inventes històries, estàs en un altre món situat, la veritat és que després ho trobes a faltar i vols que vinguin ja jornades com aquestes. I de fet sempre ens diuen que són poques, no? Que haurien de fer més juguem o més vilajuga en aquest cas.
Quin joc us té enganxats ara? Són més d'un?
És que en tenim moltíssims, sí. La veritat. Seria difícil de decidir-nos per un, perquè a casa dels estranys amb el temps hem anat aconseguint molts, molts jocs per oferir a les jornades.
Quants jocs hi ha a la vostra videoteca?
Sí, ludoteca.
Ludoteca, clar.
Doncs uns quants centenars. Ara tampoc et sabria dir el número precís. Jo diria que quan ho vam comptar estava al voltant de 200 i escaig.
Sí.
Per aquí va la cosa i cada any en tenim més. I un dels problemes que tenim és que les estanteries, les prestatgeries ens queden petites. O sigui que el que hem de fer ara és renovació de prestatgeries, que tindrem renovació.
Per festejar aquests 25 anys de la Casa dels Estranys, aquest dissabte heu organitzat unes jornades de rol i jocs de taula a la nau. Com anirà? A quina hora us hi poseu i què trobarem si passem per allà?
Doncs les jornades comencen a les 4 de la tarda, són unes jornades de tarda-vespre, seran de 4 a 12 de la nit, i la idea és que aquesta primera part, més d'hora, sigui adreçada més al públic familiar, és a dir, no hi haurà una divisió, però entenem que a les primeres hores hi haurà un públic més familiar, jocs de taula, jocs de rol per nens i nenes, també promocionem el joc de rol pels més petits, i després, per aquells que es vulguin quedar fins tard, doncs, jugant sobretot a jocs de rol o jocs de taula, tindrem obert fins les 12. Però entenem que el públic pot ser que varia una mica, no? Perquè les famílies i els més joves doncs, potser tan tard no es quedaran. I el que també farem és que hi haurà per tothom una xocolatada a quarts de 6 de la tarda per poder celebrar el nostre aniversari, diguéssim, de la nostra associació. I a part també descobrirem una exposició que repassa aquests 25 anys de la Casa dels Estranys.
I que després voleu portar a instituts, no?
Sí, correcte.
Junt amb el Servei de Joventut, aquesta exposició anirà itinerant entre els diferents instituts de Vilafranca i així tothom, tots els joves, doncs podran veure com ha sigut aquesta evolució. I si serveix per reclam, perquè s'animin i s'apuntin i ens donin un cop de mà i serveixin relleu nostre, també estarà bé.
De moment els trobareu aquest dissabte a la nau, festejant aquests 25 anys. Insistim, per molts anys, felicitats.
Merci. Moltes gràcies.
I ens retrobem, si us sembla, aquella setmana del Vilajuga per presentar-les.
Sí, sí, aquí estarem.
Gràcies, fins aviat, doncs.
Gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa.
I acabarem aquest dimecres de Penedès en xarxa amb Pol Anka, tot versionant It's a Sin dels Pet Shop Boys. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que tingueu un feliç dimecres, tot el que en queda, i demà ens retrobem a les 9 i pocs minuts. Adéu-siau. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. A sin. What a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Father taught me how to be so pure of thought and word and deed, but he didn't quite succeed. Sense 0.1.